Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, el programa de la cultura tradicional i popular a la Nacional de Catalunya. Demà és 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, i cada cop hi ha més dones en llocs de responsabilitat a les colles castelleres. Avui al Mans parlarem amb tres dones que són caps de colla, un rol que fins no fa massa sempre estava ocupat malauradament per homes. Ho debatrem amb la Mireia Prat, cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, la Carla Pinyera, cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia, i la Mireia Mata, cap de colla dels Xicots de Vilafranca. Tot plegat en un dia en què també recordarem l'enyorat Xesco Boix.
I vaig conèixer un pipau blau, un pipau blau babau, que es feia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat.
I és que avui al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona arriba Un remei com cal. És un espectacle sobre la vida d'en Xesco Boix i el seu llegat musical a càrrec de Bon Vent, que és el projecte de música familiar creat pels Every Night. En parlarem també al programa. I si divendres que ve no teniu pla... Al Barna Sants hi arribarà la música dels Arradafolk, directament des de Formentera. Aquest grup ens porta una barreja gamberra, és una mescla del folk de les Pitiuses amb la música electrònica. Sabrem com va sortir aquesta idea. Ja ho veieu, tenim una feinada de por i, com sempre, comencem el dissabte amb energia i amb música. Grup El Diluvi, que aquest 2026, després d'una aturada de 3 anys, torna per fer una gira a partir del mes que ve de 15 concerts.
Coming. el batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, a Catalunya Ràdio.
Som-hi, segons! Vale, mirem-nos bé, també les agulles. Terços, amunt! Vinga, molta concentració. Pugen terços i s'ho miren.
Cada cop a les colles castelleres del nostre país veiem com les dones van ocupant llocs de responsabilitat que durant molts anys els havien estat restringits. De fet, ara, per sort, ja no ens estranya veure una dona cantant un castell o dirigint una colla castellera. I és que sense les dones, evidentment, no hi ha castells. És obvi que amb la irrupció de la dona al món casteller s'han assolit fites inimaginables tot just fa unes dècades. Per parlar d'aquesta nova normalitat, avui tenim al Mans tres dones que tenen un munt de feina aquest 2026 per tal que les colles que dirigeixen aconsegueixin els seus objectius. La Mireia Prat és la cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, la Mireia Mata és la cap de colla dels Xicots de Vilafranca i la Carla Pinyera és la cap de colla dels Castellers de la Vila de Gràcia. Bon dia a les tres i benvingudes al Mans.
Hola, bon dia.
Començo disparant amb Mireia Prat, dels Moixiganguers. Encara estem molt lluny d'aquesta paritat a les colles castelleres pel que fa als llocs de comandament, oi?
Sí, encara estem lluny i les colles no deixem de ser un reflex del que és la nostra societat. A poc a poc anem ocupant càrrecs, més en les juntes directives que en els càrrecs tècnics, la veritat, però sí, encara estem lluny.
Als Xicots de Vilafranca, en canvi, Mireia, en aquest cas Mireia Mata, ja t'havien obert una mica les portes i el camí, tant l'Aina Mallol com la Tamara González, no?, que havien estat caps de colla anteriorment.
Sí, elles van ser... Bueno, l'Aina Mallol va ser la primera. Aquests últims 3 anys està la Tamara i enguany estic jo. També vull fer menció a l'Esther Vicente, que va ser presidenta del 2015 fins al 2018, que també s'ha de dir. I sí que és veritat que a mi m'han obert les portes, però estic d'acord amb la Mireia, que encara queda molt per fer, que a més aquest any s'estan veient moltes dones al capdavant de colles de la gamma de 8, de 8 i mig i de 7 i de 7 i mig i les colles ja també de 6, però que costa molt encara veure-ho a les colles de 9 o de gamma extra. Sí que és cert que ha entrat la Gina a la Jove de Tarragona, però bueno, també crec que fa un reflex amb la societat, no?, de que els llocs on hi ha més poder encara estan molt masculinitzats, com poden ser doncs aquestes colles més grans.
Com ens comentava la Mireia Mata, ara la Gina Fort, cap de colla de la Jove Tarragona, que va passar també pel Mans aquí fa tot just unes setmanes. Carla, creieu que us sentireu més jutjades pel fet de ser dones durant la temporada o això no hi tindrà res a veure?
Això dependrà una mica de com d'assegurar i de com de feminista estigui la colla construïda, no? Però jo crec que els reptes que hem de tenir nosaltres com a dones caps de colla no és tant com posar aquest focus en com som vistes, sinó en aconseguir que la colla aconsegueixi els millors resultats i fer de la colla la colla més competitiva possible amb ella mateixa.
Mireia Prat, en aquest cas dels Moixiganguers, us ho heu hagut de pensar molt o molt més del que ho hauria pogut fer, per exemple, un home a l'hora de presentar-vos a un càrrec com aquest, tenint en compte les hores que hi haureu d'invertir, les hores que haureu d'estar fora de casa, amb la balança que això implica a nivell emocional, tu que per exemple ets mare?
Home, tu has de pensar perquè s'han d'alinear diferents estructures, no? D'entrada, jo crec que els homes han pogut fer aquest pas perquè han tingut sempre al costat algú que ha sostingut tota la part de família, de cures, no? I els ha sigut molt fàcil ocupar aquests espais públics, no? Perquè hi ha hagut algú sostenint, no? En el meu cas, he hagut de tenir aquest sostent a casa, no? En el meu company, doncs, que ha sigut el primer que m'ha animat a fer el pas perquè m'ha dit, tranquil·la, que tot això estarà sostingut, no? Llavors, i no només aquesta part de família, que per sort la meva filla és castellera, també ara mateix és acotxadora i em segueix, per sort, no? Però no només això, sinó que tinguis clar que vols fer el pas, que et sents preparada per fer el pas i que estàs disposada a invertir tota aquesta energia que et suposa fer moltes reunions, a preparar bé els assajos, a liderar un equip, liderar una colla, no?, i tot el que suposa tibar del carro.
Mireia Mata i Carla, en aquest cas vosaltres no sou mares, però també, evidentment, hi haureu d'invertir moltíssimes hores en les vostres colles, i això també us ho ha fet pensar de debò a l'hora de presentar la vostra candidatura. Mireia, comença tu.
En el meu cas, no. Quan aquests últims 3 anys que ha estat la Tamara González, ella i jo, bueno, jo abans, quan ella estava de cap de colla, jo era la seva sotscap de colla, i vam començar aquest projecte juntes fa 3 anys. La idea era fer un projecte a llarg termini, però canviant de cap de colla. Per què? Perquè els xicots i les xicotes veníem dels anys del Covid, i la veritat és que la colla, doncs, va fer una davallada bastant gran, i la Tamara i jo ens vam reunir per fer un projecte gran per, doncs, tornar a aixecar aquesta colla. És a dir, que jo ja feia 3 anys que sabia que m'arribaria el meu mandat, ja m'havia organitzat la vida perquè fos el més fàcil possible, i llavors a mi no m'ha pillat de nou, la veritat.
Tu, Carla, com t'ho has hagut de muntar?
Doncs molt similar, perquè la fórmula era molt, molt similar a la de la Mireia, perquè l'any passat i l'anterior jo era sotscap de colla també, amb el Ferran Pons com a cap, i ell sabia que en algun moment d'aquest procés seria pare, i llavors vam formular una mica el projecte tècnic de manera que si ell, per conciliació, havia de renunciar, doncs, a aquest esforç extra que suposa, no?, encapçalar una colla, jo estigués darrere per agafar el relleu. Llavors, una mica igual, no? Quan ho pots fer amb una mica de previsió, et permet ajustar una mica els tempos i prioritzar al final els projectes personals que té cadascú, com és ser cap de colla d'una colla que no és pas fàcil.
Totes aquestes portes que també esteu obrint vosaltres, evidentment, en el món casteller. Ara hem parlat del cas de la Gina Fort, que està a la capdavant d'una colla, evidentment, de les més punteres del panorama casteller. A Mataró, per exemple, amb els capgrossos també ho havíem vist a les últimes temporades amb la Maria Reventós i amb l'enyorada Roser Herreros, amb l'R com a caps de colla. Però vosaltres creieu que encara trigarem a veure algunes de les altres colles, per exemple a Valls o a Vilafranca, no amb els xicots sinó amb els castellers de Vilafranca, amb una dona al capdavant? T'ho pregunto tu directament, Mireia Mata, que ets de l'altra colla de la ciutat, de Vilafranca.
A veure, jo crec que per veure això s'han de canviar...
Sense que et fotis en un merder ara, depenent del que diguis.
Sí, no. És a dir, no ho tinc tan clar. Sí que és veritat que aquí a Vilafranca sonen veus de que properament, doncs, podria arribar a haver-hi una dona cap de colla, però també és real que fins que no ho vegi no m'ho crec. Com he dit abans, les colles més punteres sempre no acostumen a posar dones, i els rols de lideratge els acostumen a tenir homes. Llavors, jo crec que s'haurien de fer una pregunta interna, no?, dins les colles, de per què no hi ha dones cap de colla. Sempre s'acaba responsabilitzant directament a la dona, quan al final crec que el que s'ha de canviar és aquesta logística interna tan masculinitzada. Vull dir, estar en un espai on durant 70 anys, durant 200 anys, han liderat sempre homes, fa que encara sigui més difícil que una dona pugui assumir aquest rol. Per tant, no ho sé, jo ho veig encara a anys llum. Crec que aquestes colles sí que solen posar dones a altres tipus de càrrec, però crec que queda una mica anys llum potser veure una cap de colla, una presidenta tant de la Colla Vella com dels castellers de Vilafranca.
Sí que més aquesta aposta per una dona als moixiganguers d'Igualada, que, Mireia, sou una colla que hem anat veient a les últimes temporades com ha anat creixent en gruix, en massa social, en castellers a plaça, en castellers a assaig, en castells també que s'han acabat portant a plaça i amb èxit. Ets l'encarregada d'aquest 2026 en què a priori els moixiganguers esteu en ple ascens cap a la gamma extra. T'ho planteges d'aquesta manera?
Més que marcar-nos aquest objectiu, que és ambiciós però tangible, crec que moixiganguers el que ha de fer és una mica el que hem anat fent els últims anys, que és créixer i consolidar, no? I ara estem encara en aquest procés de consolidar-nos en els castells de nou, perquè sí que hi vam arribar el 2018 i els hem anat repetint, a excepció de la pandèmia, evidentment, però no els hem consolidat. L'any passat, per exemple, no vam assolir el 3 de 9, que per mi és un objectiu i un castell que ha de tenir la colla. Llavors, com a objectiu, jo crec que amb Xiganguers ens hem de plantejar aquesta consolidació en els castells de 9, i si consolidem aquesta gamma de 9, vol dir que consolidem molts castellers a l'assaig i a les actuacions, podem treballar més seriosament i amb més seguretat també el que vindrà després. No et negaré que l'any passat vam assajar molt seriosament la Torre de 9, vam fer realment proves molt serioses que la colla es va creure. Deixa de ser un idíl·lic, no? O un somni, sinó que ho vam palpar i vam dir, ostres, som capaços de fer-ho, ens aguantem i això és possible, no? I la colla ho té en ment i, òbviament, que hi treballarem. Però per mi, indispensable, primer, consolidar-nos en els castells de nou.
Carla, cap on van els objectius aquesta temporada dels castellers de la Vila de Gràcia?
A Gràcia, a l'horitzó, són els castells de nou, això és així, però una mica també en aquesta línia, no? Venim d'anys que han estat convulsos després de la Covid i de més, i l'estabilitat i la consolidació han sigut un repte. Llavors, enguany, la idea és aquesta. L'any passat vam aconseguir freqüentar la gamma de castells de 8 pisos i mig, que diem, no? La gamma mitjana dels castells de 8, i la intenció és freqüentar-lo sense problema, consolidar-nos i que això sigui la porta d'entrada als castells de nou. Llavors, per això sí que és cert que necessitem, com sempre, no? Una massa de gent cada cop més gran. Si bé és complicat, no? per la realitat també que vivim a nivell com social, no? Pel que fa a la Vila de Gràcia, perquè la crisi d'habitatge també ens afecta a les colles castelleres. Cada cop que puja un lloguer o que hi ha un desnonament, doncs, potser és una enxaneta i una família menys, no? I és un repte considerable. Però tot i així, nosaltres seguim en peu de guerra, amb ganes de seguir fent vila, seguir fent fer créixer el peu i això, i apuntar cap als castells de nou, que són una gamma de castells que la colla ha tastat però que troba a faltar.
I a Vilafranca, on pràcticament els castellers de Vilafranca no fa falta ser un geni per veure-ho, s'ho mengen tot. Els xicots de Vilafranca fa uns anys van ser capaços de fer el 3 i el 4 de nou, d'això ja en fa 10 anys. Cap on van els objectius, Mireia, d'aquests xicots aquest 2026?
Doncs una mica va relat el que explicava abans d'aquest projecte a llarg termini amb la Tamara. Aquest projecte el fèiem per tornar a intentar consolidar bé els castells de 8, tant el 4 de 8 com el 3 de 8, i apostar fort per la Torre de 8. Per tant, jo ara el que m'agradaria aconseguir és seguir sumant 4 de 8, seguir sumant 3 de 8, poder portar un folre o els que siguin de la Torre de 8 a les places, i a més, seguir creixent horitzontal. Com bé has dit, és difícil quan tens els castellers de Vilafranca, però nosaltres al final tampoc busquem ser comparats, sinó que ens veiem com una colla alternativa, com una colla feminista, com una colla que està al costat dels col·lectius vulnerables, tant des de LGTBIQ+, tant ens considerem també antiracistes, no? Antifeixistes. Llavors crec que som d'una ètica i d'una moral totalment diferent, i el que això fa també és atraure a altres tipus de persones que potser no connecten tant amb l'ètica o la moralitat dels castellers de Vilafranca.
Són tres dones que aquest 2026 ocupen llocs de responsabilitat a les colles castelleres. Són tres caps de colles: la Mireia Prat, cap de colla dels Moixiganguers d'Igualada, la Mireia Mata, cap de colla dels Xicots de Vilafranca, i la Carla Pinyera, cap de colla dels castellers de la Vila de Gràcia. A les tres, molta sort aquest 2026 i gràcies per haver passat aquest dissabte a Palmans.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.
Som els del Mans, com sempre, cultura popular, ja ho sabeu, dins del suplement. Avui a Barcelona podeu reviure la figura d'un mite, d'en Xesco Boix.
Vaig conèixer un vi pau blau, un vi pau blau babau, que es feia ser, però de veritat, res més que un príncep encantat.
Perquè aquest vespre, a partir de les 8, al Tradicionarius de Gràcia, arriba l'espectacle Un remei com cal. És un homenatge al genial pioner i referent en la música familiar i l'animació infantil que va marcar tota una generació i que ens va deixar ja fa més de 40 anys. I qui hi ha al darrere d'aquest espectacle és el grup Every Night, amb el seu projecte adreçat al públic familiar que porta per nom Bon Vent. L'Arnau Aymerich és veu, guitarra i banjo d'aquest projecte. Arnau, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Tot ja llest per estrenar aquest nou espectacle avui al Tradicionarius?
Sí, sí, la veritat és que sí. Ha sigut Van ser 8 setmanes de feina, la veritat, perquè un format diferent, però el vam tenir bastant clar des del principi i res, ha estat una mica picapedra i posar-hi hores.
Joan del Riu n'és arribat amb un pot de confitura. Joan del Riu n'és arribat amb un pot de raïmat. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món. N'ha portat un violon per fer ballar les minyones. N'ha portat un violon per fer ballar tot el món.
Pels qui ens estiguin escoltant ara mateix, hi ha alguna entrada encara disponible per poder venir al Tradicionarius avui?
Doncs segurament sí, encara n'hi haurà algunes i jo crec que a taquilla n'hi haurà algunes també, per tant, algun foradet trobarem, si algú té ganes de venir.
Molt bé, doncs aquesta tarda vespre a partir de les 8 del Tradicionarius de Gràcia amb aquest espectacle Un remei com cal, que és a estrena d'aquest espectacle que pretén recuperar aquest univers d'en Xesco Boix. Explica'ns què hi podem veure en aquest Un remei com cal.
Doncs és un homenatge pensat per públic adult. Nosaltres vam iniciar aquest projecte de Bon Vent amb la intenció de fer música adreçada al públic familiar i a la canalla especialment. Portem ja uns quants mesos treballant molt amb concerts escolars, però també amb festes majors i alguns festivals i en alguns teatres també del país. I la veritat és que ens vam trobar que hi havia molta gent gran que venia a veure els concerts sense canalla, no? I de seguida vam veure que hi havia com una manera de parlar i de cantar doncs, de tot aquest univers que podia tenir una forma doncs, una mica més emotiva, més tranquil·la, més pausada, un format una mica més llarg. I a partir d'aquí, l'estiu passat vam començar a parlar i a la tardor vam posar fil a l'agulla amb l'excusa que teníem de que a principis d'any, al febrer, es complien els 80 anys del naixement d'en Xesco i, per tant, era una efemèride perfecta per explicar doncs, que teníem aquest nou format i que estrenàvem un espectacle nou, vaja.
Aneu a tocar, per tant, una mica la fibra, sobretot a la generació que als anys 70 i 80 eren ben menuts.
Sí, però no només això, sinó també la gent que és coetània d'en Xesco del grup de folk. És a dir, encara hi ha una pila de gent que va viure aquella època que segueix, diguéssim, doncs, amb ganes de recordar-ho i que, a més, afortunadament, doncs, hem anat contactant amb bona part de l'entorn d'en Xesco i del grup de folk els últims 2 anys i una part d'aquesta gent doncs, hi serà el dissabte, o sigui, serà avui, i bé, tenim moltes ganes doncs, d'estar també acompanyats. També.
Ara escoltàvem a l'entrada aquest el Gripau Blau, de famosíssima, evidentment, a l'època cantada per en Xesco Boix, fa més de 40 anys que en Xesco ens va deixar, però encara perdura els records de més d'una generació. Vosaltres que l'heu estudiat tant musicalment, tant el que cantava com el que l'havia influenciat, era un avançat musicalment a l'època?
Sí, és a dir, ell va ser un pioner, ell va ser, no va ser l'únic, crec que de la generació del grup de folk podem identificar-ne uns quants, però ell probablement era un dels més carismàtics i sobretot el pioner en la manera com fem animació infantil al nostre país des de llavors. És a dir, pràcticament molta gent no, dels seus iguals l'han batejat o l'anomenen l'inventor de l'animació infantil, no? Perquè ell va ser la primera persona, o probablement de les primeres, i insisteixo que potser la més carismàtica i per això ens ha arribat més fins als nostres dies, que va parlar a la canalla doncs, amb aquest respecte i amb aquesta admiració cap a tot el que eren els valors, no? de la infància. I crec que això a dia d'avui encara ho hem de tenir present perquè encara seguim tenint aquesta condescendència absoluta, no? quan fem material per infants.
Vull justícia, vull justícia, vull justícia ara mateix. Deixeu-me viure en pau i
veient com està el món, que cada vegada va una mica pitjor, els valors que va impulsar en Xesco Boix són els que haurien de prevaldre avui en dia, tu creus?
Sí, clar, és que nosaltres precisament una de les coses que ens va empènyer més a tirar aquest projecte endavant és veure que tot aquest repertori i tot aquest missatge que hi havia al darrere no és que seguís sent vigent, és que potser encara més vigent que abans, no? Perquè nosaltres vam viure unes infàncies molt felices, no? On no ens va faltar pràcticament de res, i veiem que les infàncies d'ara són pitjors, no? Estan més interferides per soroll molt negatiu, per una doncs uns valors que tendeixen molt més a l'individualisme, al capitalisme salvatge, i precisament ara que tornen a sonar tambors de guerra, no? En els líders mundials més poderosos, quin moment més millor que ara que tornar a agafar la bandera del pacifisme, no?
De tot el repertori que es podrà escoltar aquest vespre, que jo preparant l'entrevista he recuperat el grup Ara va de bo, aquelles portades mítiques dels seus discos amb aquell gripau blau o l'unidor i aquell dibuix d'una criatura amb un estel que he aconseguit desbloquejar, què se sentirà en el concert d'avui? Evidentment peces que tocaven Xesco Boix passades pel filtre evidentment d'aquest bon vent al projecte dels Every Night, però també tota la música que ell l'influenciava, oi?
Sí, exacte. No només hi haurà el repertori d'en Xesco, el disc que vam gravar en el disc que vam publicar l'octubre passat, que era adreçat al públic familiar, ja hi vam incorporar cançons que no és que en algunes no només no les havia cantat en Xesco, sinó que tampoc no les havia cantat ningú en català, no? Hem fet algunes adaptacions que creiem que també forma part de seguir una mica l'estela d'aquella generació, és seguir agafant cançons d'aquell repertori i adaptant-les, no? En Xesco va ser una persona que un dels culpables que s'adaptessin tantes cançons del folk nord-americà al català i que les coneguem avui en dia en la seva versió en català més que no pas en les versions en anglès, no? I, per exemple, una bona part del repertori d'en Bob Dylan, molta gent, i especialment de la nostra generació, el va escoltar primer en català que no pas en anglès, no? I crec que una manera interessant i crec que molt simpàtica d'explicar aquest repertori a la infància és precisament fer-ho amb la seva llengua, no? En un moment en què precisament doncs, el retrocés de l'ús de la llengua és evident i per tant, potser no cal que ens inventem tantes coses noves si resulta que hi ha una pila de repertori, de cançons, de contes i de missatges que fa 50 anys eren tan vigents com ara.
Estima, estima, que això mai no fa mal, mai no fa mal, mai no fa mal. Estima, estima, que això mai no fa mal, és un remei com cal. Si estimes i et deixes estimar per tot arreu, l'amor s'estendrà, no vulguis quedar-te'l només per tu. L'amor no el pot engaviar ningú.
Estem parlant al Mans amb l'Arnau Aymerí, que es veu guitarra i banjo d'aquest projecte Un remei com cal, que aquest vespre s'estrena al Tradicionarius de Gràcia. Això a Barcelona avui, però això suposo que ho podrem veure en altres indrets aquest 2026?
Sí, a veure, ha anat tot molt ràpid. Nosaltres ja vam veure de seguida que costaria organitzar una gira aquesta primavera, però sí que volíem fer l'estrena ara una mica per aprofitar que aquesta efemèride dels 80 anys del 80 aniversari del naixement d'en Xesco no se'ns escapés, no? Perquè així també era una manera de nosaltres posar-nos les piles. Llavors, efectivament, sí, la idea és que vam estar mirant de fer una estrena doble, una a Barcelona i una a un altre lloc, però no el direm perquè esperem de cara a la tardor i potser de cara a l'any que ve doncs, replicar aquest espectacle en altres teatres. També és un espectacle que està pensat per fer-ho en teatres, que ens agradaria doncs, que voltés per les comarques perquè creiem que està adreçat a un públic que probablement no tindrà moltes ganes de desplaçar-se fins a Barcelona o fins a les capitals del país i ens agradaria això, no? Que poguéssim anar doncs, a ciutats més petites, que puguem arribar doncs, potser en teatres també d'unes dimensions més reduïdes a poc a desenes i centenars de persones, perquè creiem que l'espectacle és no només reivindica una figura i una generació i un moment històric molt important, sinó que creiem de debò que bé, que ens ha quedat bé, la veritat. Estem contents.
La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta clink-clink, la bicicleta clink-clink, tot el món podrà escoltar.
N'esperarem a veure aquestes dates per reviure aquesta figura d'en Xesco Boix amb aquest Un Remei com cal, que per cert, amb aquest Bon Vent, que és el projecte de música familiar també dels Every Night, que sou, a banda de tu, també la Laia, en Toni, l'Alba, en Toti i l'Albert, també heu estat pendents de treure un conte il·lustrat, oi? Que ajudi una miqueta a fer un viatge a través d'aquestes cançons?
Sí, exacte. De fet, ja vam anunciar fa pocs dies la data i surt el dimecres que ve, el dia 11, en principi estarà a les llibreries a partir del dimecres i bueno, ja l'hem tingut a les mans i la veritat és que n'estem molt contents perquè ha sigut un procés llarguíssim també amb la Maria Mora com a autora del text i la Carla Ledo com a il·lustradora i ha estat un procés molt maco, la veritat, bastant dur perquè no estàvem acostumats a fer un conte, ens ha sortit un conte llarguíssim també, però creiem que respon, doncs, el que dèiem abans, no? Respon a tot el que volíem fer quan vam engegar aquest projecte. És un conte que està pensat perquè la canalla més gran doncs el pugui llegir, però també perquè a la canalla més petita se li pugui llegir el conte, no? És un conte que ens demana una mica de pausa, una mica de calma, una mica de temps, i a més és un conte de descoberta en què cada episodi doncs, ens descobreix una de les cançons del disc. O sigui que sí, que estem molt contents perquè ha arribat tot això de cop i ara estem recollint els fruits, que és un moment molt bonic. Aquesta terra és la nostra terra, de la muntanya fins a la vall, de dalt del cel, al fons del mar.
Doncs això serà dimecres que ve. Abans, avui, aquest vespre, a partir de les 8, al tradicional Lluís de Gràcia, ens arriba aquest espectacle Un Remei com cal. Es pot reviure la figura d'en Xesco Boix gairebé aquests 80 anys després del seu naixement. Deixa'm acabar aquesta entrevista, Arnau, preguntant-te si els Every Night rodareu gaire aquest estiu o si feu una petita pausa.
No, seguim. Nosaltres vam engegar això en paral·lel. És a dir, segurament l'energia creativa dels últims dos anys se l'han portat Bon Vent, però nosaltres seguim. De fet, la setmana que ve estem a Castellà del Vallès i tenim ja dades tancades que anirem anunciant a poc a poc i seguim perquè la veritat és que estem molt animats encara.
Perfecte. Arnau Aymeric, veu, guitarra i banjo dels Every Night i també aquest projecte Un Remei com cal que ens arriba avui al tradicional Lluís de Gràcia. Gràcies per haver passat avui pel Mans. Bon dia.
Gràcies, Oriol, a vosaltres.
Cada dissabte a primera hora El País Sona a Mans.
Som els del Mans, com sempre, a Catalunya Ràdio, i ara escolteu això.
A revolt!
A revolt!
Són els Arra de Folk, un grup que va néixer a Formentera al Nadal del 2024. Es tracta d'un quartet que barreja el folk de les Illes Pitiüses i els instruments propis amb la música electrònica. I aquest divendres que ve, al vespre, els tindrem al Barna Sants. L'ànima del grup és la Maria José Cardona, a qui ja podem saludar. Maria José, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Si divendres que ve venim al Barna Sants, al Teatre La Fàbrica de Barcelona, ens trobarem amb una proposta mai vista?
Bueno, no sé si mai vista, però almenys el que nosaltres volem és que vengueu a passar un bon rato, a saltar, a ballar, a cantar i a riure, sobretot.
Perquè Arra de Folk és aquest grup que, com comentàvem, va néixer tot just fa una miqueta més d'un any, al Nadal del 24, a Formentera, amb el sentit de l'humor i aquesta sonoritat pròpia de l'illa com a bandera, no?
Sí, jo ja fa diversos anys que em dediquen en el món aquest i ja tenia ganes de canviar un poc d'estil i fer alguna cosa que fos així, en su àmbit més simpàtic, més de riure, i un dia se me va ocorrir per què no mesclar el més tradicional en el més modern, per dir-ho d'una manera. I va sortir això. Era un experiment que ha tingut una acollida, almenys aquí a les Illes, molt bona. No mos esperàvem, la veritat, que la gent li fes tanta gràcia i estàvem supercontents, la veritat.
Arra de Folk! Arra de Folk!
Que aquesta barreja, amb aquestes castanyoles, tambor, la flauta, l'espasí i aquesta música electrònica i tot el que et passi pel cap a tu?
Sí, bàsicament. Les locures que se m'ocorreixen... Jo ja he arribat a una edat que dic, com més locura me passa pel cap, més m'hi tiro, la veritat. Crec que hi ha que intentar fer coses noves, sempre des màxim respecte a les cançons o les lletres, perquè mesclam moltes coses, agafam una música d'una banda, la lletra d'una altra, i feim que soni tot junt i de repent apareix una altra cosa, i és un poc buscar això, que la gent se'n vagi desconcert pensant no sé què he sentit, però m'ho he passat bé, la veritat.
És la Maria José Cardona, l'ànima d'aquest grup Arrafol, que els tindrem divendres d'aquesta propera setmana al Barnasants, amb aquestes propostes que li passen pel cap. Jo he escoltat des d'Ava fins a la Dharma, amb tot de propostes altres que evidentment deuen formar part del gruix del vostre concert, en què la gent evidentment estarà de tot menys quieta.
Sí, d'això se trata. Si algú està quiet és que algú no va bé, eh? Tenim ganes de... La veritat, ens fa molta il·lusió, perquè serà la primera vegada que venim a Catalunya a tocar, i estem molt emocionats i desitjant que la gent s'ho passi bé i que vinguin a gaudir naltros i a veure si aquest experiment també pot funcionar per allà.
Ara t'anava a dir, això és la primera vegada que creueu el mar cap a Barcelona, oi?
Sí, serà la primera vegada de la mà de Barnasants, molt agraït, que ells sempre són fan de pont en ses illes i amb moltes cultures diferents, i fa molts d'anys que s'hi dediquen i és una meravella poder tornar a estar amb ells.
Cristian Tur també, i en Pere Serra i la Genoveva Tur també en aquest grup, i ara ho comentaves abans, no et pensaves que els vostres vídeos fessin tanta gràcia, perquè aquí evidentment us coneixerem aquest divendres que ve aquí a Catalunya, però a les Illes us heu fet virals amb algunes de les vostres històries a les xarxes socials.
Sí, crec que jo no m'ho esperava, perquè si veus els vídeos són santivídeo, per dir una manera, perquè estan gravats en directe en el moment, en sa base sonant amb un altaveu d'allí de fondo, i el que se sent és el que hi ha. Vull dir, ni siquiera se senten bé els videoclips, per dir-ho d'alguna manera. I crec que és part de sa gràcia, perquè sa gent s'ho sent molt seu, perd qualitat de so, però guanya naturalitat. I crec que aquest ha estat sa part de sa gràcia i de que sa gent s'ho sentia com seu, com si fos part d'ells.
Amb aquesta reivindicació de la identitat local, oi?
Sí, sempre reivindicant això. Al final, ficar tambor, ses castanyoles, sa flauta, per molta gent era una sorpresa sentir sa flauta tocant altres melodies que no fossin ses típiques sonades populars d'aquí. Així que molta gent ha descobert que en sus instruments tradicionals es pot fer molt més de lo que estaven acostumats, per dir-ho d'una manera.
Tu, Maria José, deixa'm dir-te que ets un cul inquiet, perquè tens 1.000 projectes artístics a l'illa. Aquí a Catalunya, com et dèiem, encara no us acabem de conèixer, fins que no us presenteu la setmana que ve a aquest Barnasants. Això pot ser un impuls per fer el salt a l'altra banda de les illes, és a dir, que us surtin més concerts, evidentment, a Catalunya arran de la vostra actuació aquí al Barnasants.
Sí, pot ser. Vull dir, jo crec que el que vengui ben rebut serà, i estarem molt, molt contents de poder-ho fer. Nosaltres sempre ens hem plantejat això per divertir-nos i passar un bon rato, i al final sé que és difícil, perquè en el món musical hi ha molta gent meravellosa i boníssima que toca, i nosaltres simplement posem el nostre granet d'arena amb aquesta peculiaritat de fer arribar els instruments i una mica els folk pitius vist des d'un altre caire.
Doncs si us ho voleu passar d'allò més bé, primer mireu els vídeos a les xarxes i després aneu divendres que ve al vespre al Barna Sants, on tindreu l'ocasió de veure el Teatre La Fàbrica de Barcelona, els Arradafolk, un grup que ens ve directament des de Formentera, amb aquest sentit de l'humor i amb la música de les Illes Pitiuses. Maria José, gràcies per haver estat aquest dissabte al Mans i que vagi molt bé el concert.
Moltes gràcies i ens veiem divendres.
I a tu!
Allibera l'aborigen que portes a dins. Mans a Catalunya Ràdio.
Abans d'acabar el Mans, encara us deixem algunes recomanacions de cara a aquests propers dies. Aquest cap de setmana, si el temps ho permet, tenim un munt de ballades de sardanes en commemoració del Dia de la Dona. Aquesta mateixa tarda, per exemple, a Figueres, Girona i Cornellà de Llobregat, o demà a Hostalric. Demà també 54è aplec de la sardana Salrà. A Esparreguera, durant tot el cap de setmana, també es fa la 8a Fira de la Passió amb actes de tota mena. Fins aquí el Mans aquest dissabte, que està possible gràcies a en Dani Expósito i en Josep Lluís Santiso i Saràs a les vies de so i al muntatge musical. Us ha parlat un servidor, l'Oriol Rodríguez. Bona setmana a tothom i sobretot gaudiu de la cultura popular. We'll be right back.